El gall del monestir.
Bé, doncs ja és el moment de la tertúlia. El gall del monestir, obrim una nova setmana i l'obrim, efectivament, amb un dilluns. No podria ser d'una altra manera, però un dilluns que sembla que és una mica especial. Això diuen. No sé si és qüestió de màrqueting o què, però comencem saludant els tertulians. Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia, i aquí realment de dilluns a trist, res de res, no? Hem començat ben animats.
Sí. Hem començat animats. Sí.
Jo diria que sí.
No sé com tot, acabarem.
I tot per... No tot és com es comença, no?
No.
Lluís Ribas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
No és un dilluns xungo? Lourdes? No és, no és un Blue Monday?
Jo generalment no tinc ni Blue Mondays ni cap dia de la setmana, però m'encanta viure'ls tots. O sigui que això, d'entrada. Llavors, per què hauria de ser un dia trist? Per alguna sentència ha de sortir? No, mira, aquests que...
Patalam.
És veritat, és que... On pot haver-hi la causa? Vull dir... si hi ha una sentència d'unes persones, diguem-li, es van embutxacar el que no tocava, tal i qual, malgrat el senyor Mas digui que ell coneixia molt el senyor Sàcar...
Però parlem del dilluns, no del Cas Palau, que després en parlarem, Lourdes.
Però surt la sentència a les 10.
No, a dos quarts, crec.
Dos quarts de deu, encara la podrem comentar.
Si no m'hi confuso.
Jo tenia entès a les 10, depenent de l'hora que arribava la jutja, perquè... tema de...
Perquè té un mal dilluns avui, també, no? Deu ser un...
Tema de funcionaris, anaves a dir? O...
No, el tema és veritat que estan molt col·lapsats els jutjats.
Ai, que bo.
No?
Sí. Però aquesta jutja suposo que deu haver fet únic exclusivament Cas Palau, no?
No, si no hi ha manera de treure el tema polític.
No. Crec que no. Crec que les persones van portar diferents temes, eh?
A la seva boda.
Perquè de vegades es demanen diligències i mentre s'espera el resultat de les diligències no s'estan de braços plegats, sinó que tenen altres... Va, pobra gent, bueno, treballa
doncs
molt.
Jo no tinc
Lluís,
no tinc un Blue Moin.
Tu t'has aixecat bé avui.
Jo tinc un Renault.
Ah, un Renault?
Sí, tinc un Renault. Ah, que no és això, no vol dir això.
No.
No estàs al cas, Lluís.
Mare meva, quin dilluns.
Ai, mira, i tenim la setmana de Sant Antoni dels animals, no?
Sí, diumenge hi ha la sí. Rua de Sant Antoni.
Ah, doncs veus, ja tenim motius per estar molt contents.
Ahir la feien a Cerdanyola. Diumenge que ve la fan aquí a Sant Cugat i el següent la fan a Rubí.
Dimecres és Sant Antoni.
Sí, dia 17. Sí. Dia 17.
Sant Antoni, missa major. No m'ho sabia gaire, diguem, però resulta que aquest any els bastoners de Sant Cugat som els abanderats de Sant Antoni i dimecres ja comencen els actes i tot el cap de setmana, en fi.
Jo sempre hi penso molt perquè el primer cop que vaig començar a treballar va ser el dia 17 de gener i vaig pensar, era tot un presagi, començar a treballar el dia dels burros.
Mama, però sí. No, ja hi lliga, ja. Eh? Ja hi lliga, ja.
Què voleu dir, que treballes
és
de burros?
És un animal molt noble, eh?
Oita, home, i el català més encara.
Imagina't.
Perquè parli idiomes.
Jo no els he sentit mai, per això.
Bueno, perquè tu no entens
el català?
L'idioma dels burros.
Ah. Bueno, ja veig que el Blue Monday aquest no us afecta només que en el sentit de l'humor.
Sí, sí.
Això sí. Però sí que m'agradaria plantejar-vos un tema que ja vam publicar divendres que té a veure amb la marxa de Cinesa de Sant Cugat i de la possibilitat de fer aquesta sala polivalent a la planta superior d'aquest equipament. Sí. Com a persones que esteu implicades en el món de la cultura? O com a ciutadà, simplement.
A mi em sembla molt bé, vull dir, el Josep Maria Vallès em va passar en seguida la notícia que havien fet. Jo vaig contestar-li una cosa, que és veritat, és una ciutat que té molts equipaments culturals, que es va guanyant, però està oblidat totalment les arts visuals. O sigui, és una ciutat que són potentíssims amb tot, però les arts visuals segueix igual, no tenim una sala digna, bueno, ni digna ni no digna, no hi ha sala d'exposicions, i em sembla que ja és hora que ens ho comencem a fer mirar, això, eh? Per el que dius de la sala B, ho trobo fantàstic, perquè trobo que serà...
No sala B, bueno, sala B seria...
La condicionaran, no? Com a,
una sala polivalent.
Com una sala polivalent, que podria estar molt bé.
Diferents activitats.
Recupera un espai, que si suposo que si es tanquen els cinemes perquè tampoc funcionaven gaire bé...
Doncs, dues sales sembla que quedaran.
Doncs recuperarem alguna cosa, per mi, però jo trobo que està molt bé.
Jo d'entrada ho valoro positivament, diguem, no? Tot el que sigui... tenir espai, en aquest cas, doncs, polivalent, doncs, perquè és cert que hi ha una mancança en aquest sentit, doncs, fantàstic. Ara, fins que no estigui, diguem, funcionant i, per tant, pugui veure, doncs, quin tipus d'accés hi tenen, i té, per exemple, les entitats de la ciutat, etc., doncs mostro les meves reserves, no?, perquè el model de gestió, doncs, ja sabem, doncs, que per algú de l'Ajuntament, històricament, doncs, l'ha enfocat, doncs, d'una manera, jo personalment l'enfoco d'una altra, i per tant, doncs, haurem de veure en les properes setmanes o mesos com acaba funcionant, no? Recordar, per cert, que ja hi havia, o ja hi ha, un espai polivalent que es va cedir a un negoci privat, diguem, i ara mateix és una discoteca, eh? La nau de Can Solà havia de ser un espai polivalent. El teatre, el que és ara el teatre, que abans no recordo el nom, allò era un espai polivalent, i de fet vam fer una visita, diguem, no? Amb els partits polítics, etc., l'espai, i estava molt i molt bé, però es va acabar cedint a una discoteca, per tant, doncs això, el model de gestió l'haurem de veure, no? Una reflexió que sovint hem fet, per exemple, el Teatre Auditori, que la programació del Teatre Auditori és fantàstica, de primer nivell, ens permet, doncs, portar el bo i millor del nostre país. Amb les entitats teatrals amateurs de Sant Cugat hi han accedit, i l'Eduard em corregirà, jo crec que tres vegades al llarg de la història, no? Potser la inauguració, no sé si...
Li donem la benvinguda, que no l'hem saludat encara, s'acaba d'incorporar a tertúlia. Eduard, molt bon dia.
Bon dia, Ave Maria.
Au, Maria.
No, estava dient que el Teatre Auditori, diguem, les entitats de teatre amateur han tingut un accés minso, diguem, no? Que ara al març s'estrenarà l'obra del centenari del ferrocarril, diguem, però no hi han pogut accedir com potser hi haguéssim volgut, diguem, no? Per tant, haurem de veure quin és l'accés que tenen les entitats de Sant Cugat en aquest espai polivalent, o si constantment, doncs, hi ha programació d'altres coses i, per tant, doncs, acaba sense poder-se utilitzar de la manera que alguns esperen que s'utilitzi. Ara bé, ja veurem quin és el model de gestió que planteja l'Ajuntament.
Tot això, Eduard, ve al cas de l'anunci de la marxa de Cinesa de Sant Cugat i la nova, diguem, reestructuració d'aquell espai.
Sí, això es va fer una presentació la setmana passada i em vaig parlar del meu programa Molta Comèdia el dijous, perquè és una notícia que s'ha produït d'una forma sorpresiva i, com passa sovint i massa sovint, no dic aquí, en aquesta ciutat, sinó generalment, es produeixen coses no perquè s'hagi meditat, no perquè s'hagi pensat, no perquè s'hagi estudiat, sinó perquè es dona una circumstància determinada. En aquest cas, Cinesa deixa l'explotació dels cinemes el juliol d'aquest any, acabava el seu pensament i avisat amb el temps suficient per dir no continuo. Era una, d'alguna manera, era una dimissió cantada, o sigui, per part de segons qui, jo, per exemple, tenia claríssim que no seguirien. Però la solució que s'apunta, aquesta solució d'utilitzar la part de dalt, reconvertir dues sales en un sol espai diàfan, amb unes obres que facin que el terra quedi nivellat de tal manera que no sigui en pendent, sinó que sigui pla, amb un accés exterior per la part de darrere perquè puguin pujar elements amb una espècie de m'imagino, de sensor perquè puguin fer-ho d'aquesta manera, etcètera, etcètera, etcètera. Dona, per una banda, bones perspectives des del punt de vista de l'anunci, és a dir, tindrem un espai que teòricament ha de ser sobretot per les entitats, i, en canvi, dona la part negativa, i és que es perden dues sales de cinema i en queden només dues. Molta gent diu, bueno, però hi ha la Yelmo. Sí, hi ha la Yelmo, però la Yelmo no és el mateix anar al cinema, al Yelmo, al centre comercial, que anar-hi doncs, al centre de la ciutat. No és el mateix. Sobretot pels joves, sobretot per la gent doncs, que no té accés, que no té cotxe, que no, etcètera. Jo estic bastant d'acord amb el que apuntava en Bernat, en el sentit que el Teatre Auditori, quan es va fundar, quan es va crear, que justament el mes de setembre d'aquest any es compliran els 25 anys, el dia 23 de setembre d'aquest any es compliran 25 anys de l'apertura del Teatre Auditori. I estic, ja us anuncio que estic treballant en un tema sobre això i per tant ho tinc molt fresc.
Ja ho veig.
Actes que hagin participat entitats del poble, n'hi ha hagut bastants, més aquests tres que apuntava en Bernat, però aquests tres són seran els que són específicament per entitats del poble. El que passa és que hi ha hagut una sèrie d'activitats d'entitats que han arribat a aconseguir entrar dintre de la programació normal a base de juntar diferents grups. Jo recordo, per exemple, una cosa concreta que és la creació de Haydn, que va ser pràcticament doncs, entre l'orquestra, els grups de l'Òpera de Cambra de Sant Cugat, cors que també estaven integrats dintre de... Però recordem que quan es va presentar aquest centre, aquest teatre, auditori, en Joan Aymerich, d'una forma específica, va dir que això es feia bàsicament per dos motius. Un, perquè una ciutat com Sant Cugat, amb una perspectiva de creixement com la que tenia, necessitava un espai com aquest d'aquestes característiques, una programació potent en teatre i en música, i una altra perquè la ciutat, precisament per la seva potència amb les entitats, necessitava un espai perquè aquestes entitats poguessin fer les seves, poguessin mostrar les seves coses. Aquesta segona fase no s'ha complert. La primera sí que s'ha complert, i penso que molt bé, i la segona no ha arribat a fer-se tal qual s'havia de fer. Sembla que això, aquesta nova sala que s'està programant i pensant, no va per aquí, perquè d'entrada en aquesta sala no hi haurà escenari. Com a conseqüència, si no hi ha escenari, és difícil que es pugui pensar en una sala B. O sigui, aquesta sala no és una sala B. Almenys en aquests moments, d'aquí dos mesos no ho sé. O sigui, aquesta sala no és una sala B. La sala B que està per fer. Tenim, per una part, la Unió, que se suposa que el 2020 estarà amb possibilitats de poder utilitzar, i continua oberta la porta de tot tipus, porta doncs, formal, la d'intencions i la oficial, per tenir una sala B que podria estar perfectament darrere del que és el conservatori en aquest moment, la continuació entre el conservatori i el teatre auditori, amb connexió inclús, com s'havia plantejat, una sala que es deia Sala Arboretum i que estava plantejada de tal forma que inclús els escenaris es podien comunicar entre ells.
Doncs com encara tot està per fer i per decidir, segurament en continuarem parlant, no? A mesura que...
Jo, si em permets, Carme, vull anunciar que, si no hi ha cap novetat, en el programa que faig el dijous tindrem a Carmela Fortuny, que ens ho explicarà amb detall. Espero, no serà aquest dijous, però serà el dijous vinent.
Molt bé, doncs sí, estarem atents a veure què en sabem de nou. Lourdes, al respecte d'aquest tema.
Vaja, jo penso, quines són les raons que han portat a fer aquest canvi, no? Si la raó és perquè, diguem-li, hi ha hagut una manca de persones que hi anessin, tal, doncs és trist. És trist i lamentable. I l'altre és que se li doni una viabilitat, una sortida a l'espai, i això ho trobo bé, no? Però d'entrada caldria, diguem-li, valoréssim per què no ha donat el rendiment que havia de donar aquestes sales. perquè la realitat és que com a ciutat, com a poble, penso que tenim un potencial important. Però sí que és veritat que jo moltes vegades sento les persones que en lloc d'anar al cinema i Sant Cugat se n'anaven al centre comercial. No sé si per l'oferta que era encertada...
Diríem que aquesta és la pregunta del milió, no? Per què no han funcionat unes sales de cinema al centre de Sant Cugat? Públic n'hi ha.
No, però és que el cinema no funciona ni el Yelmo ni el Cinesa. Passa que el Yelmo té la sensació, i m'estic tirant a la piscina perquè no conec els números, però tinc la sensació que el Yelmo té una estructura darrere, en aquest sentit, aquí Sant Cugat, diguem, no? Amb totes les sales, etc., doncs molt més important, i segurament abarca molt més públic que no pas el d'aquí Sant Cugat. Però és que això només cal anar un dia al cinema. Vas aquí un dia al cinema del Cinesa Sant Cugat i hi ha 5-6 persones a la sala, vas al Yelmo Sant Cugat i hi ha les mateixes 5-6 persones també a la sala. I això m'ha passat aquestes festes, he fet la comparació.
No només els cinemes aquí, Ja puc dir que he anat als cinemes Balmes, que tenen moltes sales, i amb una sessió de la tarda d'una pel·lícula de molt triatge, que és Molly's Game, doncs érem 6. Mm. No, a veure, el Cinesa, quan es va inaugurar aquestes sales, recordem que són unes sales municipals. És un espai municipal que està doncs, concedit a una empresa perquè va explotir. Quan es van llogar, doncs, hi havia la ignorància de quina podia ser la resposta. Al cap d'un temps, d'uns anys, es va demostrar que la cosa no acabava de funcionar i es van crear aquestes sessions de cinema en versió original, que el dijous, amb una sessió, amb dues, amb tres, o sigui, augmentant. Per tant, hi havia un públic molt concret que sí anava. Es van crear les sessions del dilluns, també, de cinema en versió original, també hi van anar. Es van crear unes sessions infantils del diumenge al matí, que també doncs, es va concentrar bastanta gent. Ara bé, tot i que s'han fet una sèrie de coses per poder activar aquesta possibilitat d'omplir-ho, entre elles, per exemple, en una època determinada, molt curt temps, va ser totes en versió original, perquè hi havia l'esperança per part de Cinesa i per part de l'Ajuntament de que el fet de que hi hagués sala al costat amb molts estudiants estrangers, amb molta gent doncs, que a més està acostumada doncs, als idiomes, sobretot a l'anglès, que anirien al cinema, doncs s'ha vist que sí que hi han anat, però no la suficient quantitat com per, des del punt de vista d'explotació comercial, doni resultat. No,
jo penso que aquí hi ha un canvi del perfil del consumidor d'audiovisual. D'avui en dia, a més estic fent un treball de recerca d'aquest tema, no? I què és el que veiem? Com la gent mira, consumeixen sèries. Consumència en sèries i totes aquestes plataformes digitals són les que s'estan imposant. Vull dir, els nanos, la gent jove i tal, el nombre de vegades que pot anar a veure en una sala però és molt inferior al que podíem anar-hi nosaltres.
Però fins i tot a Madrid ja ha inaugurat una sala que es passen sèries.
Bueno, potser per això et dic que hauria d'haver-hi un canvi comercial i veure què és el que la gent demana.
És igual com de veure una òpera o de veure un ballet.
La gent no demana sèries. És a dir, m'explico, i estic d'acord amb... No, estic d'acord amb tu, amb el tema de les sèries, i sóc el primer que consumeixo moltes, molt més que cinema. No consumeix sèries, consumeix una cosa que la pot tenir quan vol, al format que vol, amb l'idioma que vol, amb l'hora que vol, i s'ha acabat, diguem, no? Llavors, què és el cinema? És una cosa inamovible, que hi ha uns horaris que si no et van bé, doncs no tens la pel·lícula, que a més no la pots mirar mai en versió original, o gairebé cap cinema la pots mirar en versió original, etc. I està enfocat des d'una perspectiva estrictament comercial, i a més, l'entrada al cinema et costa 10 euros.
També.
Ah, és que 10 euros, jo amb 10 euros he pagat 3 mensualitats de la meva plataforma de sèries.
Sí.
Per què ets d'anar a pagar, diguem, no? Per una pantalla gran, doncs potser...
No, però a més, abans era com un tema... Ara la sèrie es veu sol, individual, com tu deies, no? Quan a tu et va bé, a l'hora et va bé i tal. En canvi, antigament tu anaves amb colla, era un acte més social, anem a veure una pel·lícula, llavors la comentàvem, has vist... ha canviat el perfil de la sèrie.
I les sèries no són el que eren. És a dir, una sèrie, en un moment determinat, fa 20 anys, fa 25 anys, tenia una menys valoració des del punt de vista artístic, des del punt de vista de, en aquests moments hi ha unes sèries amb una quantitat d'actors
pel·lícules...
i actrius fabulosos, amb unes produccions caríssimes.
La qualitat ha canviat molt.
I per tant, no té res a veure.
Hollywood també ha canviat precisament a l'hora de producció i estan en crisi tot el sistema tradicional.
Però jo tinc la sensació que, i a més, un afegit, que és que abans la... No ho sé, potser això és un no és cert, però les televisions abans de casa no tenien gaire resolució, ni es veia perfecte. Ara hi ha unes pantalles a casa que pots tenir de televisió que són millors que la pantalla del cinema.
Tot diguem, i això no era un impediment, perquè com que estàvem acostumats a no tindre res més, doncs ja era prou bo poder tenir el cine a casa. Bueno, es veia la televisió en família i tot això, cosa que això, ja ha passat al baúl de los recuerdos.
Ha canviat la societat.
Ha canviat el perfil.
Ha canviat, vull dir que després hi ha canvis. Escolta, jo me recordo que no te'n recordaràs, però ell sí, quan anaves a agafar...
Què vols dir?
Que sou més gran.
Quan
anàvem a agafar l'avions, vestíem, ens mudàvem, perquè viatjar amb avió era, hòstia, un acte important. Ara agafes l'avió com si agafes el tramvia, no? O sigui que la societat canvi va evolucionant i el cinema abans, jo me recordo que quan era petit, els dijous a l'escola sortíem una hora abans i anàvem amb els pares, anàvem al cinema. Vull dir, era com...
Un acte social.
Sí, canviar, la societat ha canviat i canvia tot.
I el cinema no ha canviat.
Però s'havia d'avançar. Què ofereix
el cinema de canvi respecte a fa 10 anys?
Sí. Bé, ara aquest cinema que explicava de Madrid, doncs, per exemple, doncs, ha començat... Hi ha una cosa que sí va començar a canviar fa un temps, que són el tipus de butaques, un tipus de butaques més amples, una separació entre les fileres més gran per poder estar més còmode. La Cerdanyola és una mostra d'aquesta...
Cerdanyola és el top, diguem.
I Cerdanyola, l'afluència de públic,
Ho van fer molt bé. Després, aquest cinema nou, doncs el que fa és que aquestes butaques es mouen, és a dir, si tu vas veure una pel·lícula que està passant, per dir alguna cosa, transvolant, et mous. I llavors, de tant en tant, doncs, hi ha uns tubets a sota que van llançant un tipus de perfum determinat, perquè en aquell moment és un dinar, doncs llavors comencen a fotre...
T'introdueixen a la pel·lícula,
volen que t'integris. Ara, això són, diguéssim, trucs per intentar agafar gent, però efectivament tots els que estem aquí sembla que estem d'acord en que això ha variat tant que difícilment podem mantenir-se. L'altra cosa és que hi ha unes generacions, i em conto entre les d'ells, que ens agrada anar al cinema encara a veure una pel·lícula.
Nostàlgics.
Sí, a mi estrena una pel·lícula determinada i vull anar a veure aquesta pel·li en el cinema. O sigui, no, em sap greu, inclús, perquè hi ha un ritual intern, en aquest cas meu, perquè apuntava la Lourdes abans que anaven en grup. Doncs jo vaig a la meva senyora i punto, i anem els dos solets. Però hi ha un ritual que a mi encara m'agrada. Dic encara, perquè no sé si d'aquí dos anys em continuarà agradant aquesta veritat.
Doncs sembla que canviarem de tema i anirem al tema amb el qual havíem començat, que és el tema del dia, la sentència del cas Palau.
No, com ho tenim, perquè deien que a dos quarts estava això en marxa ja.
Però a dos quarts de deu o a dos quarts... A dos quarts de deu.
Jo tenia entès a les deu.
El que passa és que, clar, durarà, perquè segons m'hi he enterat, la sentència té 600 pàgines.
Acabarem el programa i encara estarem pendents de la sentència.
Espero que no la llegiran sencera.
Anirà al final, segur.
Una sentència que donarà a conèixer quina és la condemna per Millet i Montull i també...
Montulla.
Bueno, sí. I alguns més.
I Osòcar.
I alguns més. I també explicarà si es confirma el finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Un cas que s'ha fet llarg, etern, llarguíssim, amb unes xifres d'aquest espoli que s'ha fet del Palau de 23 milions i que... No sé quina lectura en feu, sobretot en clau política. En clau política pot ser l'ensorrament del PDeCAT, o penseu que el pas al costat d'en Mas de la setmana passada doncs ens pot donar altres lectures.
Jo me'n recordo que tu te'n recordaràs també, encara que és molt més jove, perquè és de la Llenca, no?
Sí, sí, sí.
Com, què feia la Llenca?
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos,
tres. Un, dos, tres, exactament. Però jo aplicaria la Llenca aquí amb, el, amb aquest cas. Jo diria que, a veure, Convergència ja està enfonsada. Convergència està absolutament enfonsada. Ara, PDeCAT, o el nom que li posis, és un intent de salvar del naufragi a Convergència. Convergència té
però,
la seu...
Però fins a quin punt seu, també pot quedar esquitxat?
Té la seu embargada, per tant, aquesta seu ja està perduda, segur, i efectivament, és la, jo, per mi, la sentència ha de ser la confirmació d'una cosa que estava cantada. I que, no, i, a veure, i que no estava cantada fa 9 anys quan va començar aquest tema, estava cantada ja fa moltíssims anys en Banca Catalana. Doncs no oblidem.
Jo no, no diguem-li, circumscribiria el fet de Convergència, sinó ha sigut una pràctica habitual de tots els partits polítics d'un finançament il·legítim i legal. I jo moltes vegades ho he dit, fa anys que ho deia, em deien, ja estàs posant a tota la gent amb el mateix grup i tal, però ha estat així. Tothom que ha tingut algun tipus de poder ha tingut la manera de, diguem-li, utilitzar-ho en benefici propi.
No, no, però Lourdes, no tothom que ha tingut un... No tothom de Convergència, jo...
Evidentment que no totes les persones, inclús et diré més, quan parlen del senyor Saca no ho ha fet per ell propi, però jo... o alguna vegada ho vaig explicar, que a mi, no sé qui em va arribar a dir, escolta, si tu portes els diners, el 25% va pel camell. Escolta, jo no m'hi ha vingut mai, perquè no és honest, perquè de vegades la persona que, amb tota la bona fe, sent una persona estupenda i tal, però s'ha deixat utilitzar per al sistema, escolta'm, n'és responsable, encara que sigui molt bona persona en molts aspectes de la seva vida, però ell és un element necessari per crear un sistema que perjudica el conjunt de la societat, perquè al final les comissions de Ferrovial o de qui sigui van de traïment del conjunt de la societat que ens tocarà pagar allò més car. Vale? I per tant estic totalment en contra.
Sí, sí,
ho sento
manera,
molt, ho sento
aquest,
molt.
D'aquest judici apuntaria ja, ja efectivament el, aquest aspecte, però després hi ha el del senyor Millet i Montull i companyia, que també és representatiu d'una fauna determinada que es produeix a tot arreu, que són els paràsits que viuen
del sistema. Coneixent... És que el capítol del casament de la filla...
Bueno, tot,
això és molt fort.
És
tremendo,
però pensa una cosa. Pensa,
o sigui, no pago res, però a sobre li cobro el sogre.
Però penseu una cosa, el senyor Millet és representatiu d'una fauna determinada que està per tot arreu, sí. Per tot arreu. I que a més de forma simultània ho feia amb diferents partits.
Mira, o sigui que... el pi de la
PP, el senyor Millet amb el PP també
segons
també,
el menjava, no?
O sigui, que vull dir que era algo increïble des del punt de vista, o sigui, que un s'ha de treure la barret simbòlicament a davant d'una persona que aconseguia fer això i a més era respectat. Perquè el senyor Millet amb aquella veu...
Era respectat perquè a més, també se'ls va aprofitar d'un cognom, diguem, no? Home, si és una altra cosa i el seu avi no hagués sigut qui va ser, doncs vés a saber, no?
Jo, perquè de vegades la gent li agrada mirar per una altra banda. Sí, quan estàs davant del poder, bueno, tot però, i que saps no, que potser la seva manera d'actuar no és la correcta, de vegades sempre penses que allò, doncs mira, potser algun dia et convé.
No sé, jo en tot cas, vaja, amb la corrupció absoluta tolerància zero, qui la fa la paga, jo espero que el senyor Millet, bueno, intueixo que no acabarà entrant a la presó perquè el pobre està amb cadira de rodes i pobret.
Hi haurà un procés.
Hi haurà un procés,
entrarà,
sí, però...
Entrarà a la presó, anirà a l'infermeria...
Bueno, com els tancarins, suposo.
Anirà a l'infermeria, sí. El senyor Núñez Navarro.
Sí.
Núñez Navarro va sortir, ha tornat a entrar?
No.
No.
No, i però s'hauria podria a la presó i jo estic una mica en contra dels pactes amb la fiscalia, no? perquè, per què la fiscalia ha de rebaixar la petició de presó per una informació, escolti, que la fiscalia trobi la informació, no? que el jutge trobi la informació, que els Mossos trobin la informació, i a partir d'aquí doncs, que la filla d'aquests senyors que se'n vagi a la presó 20 anyets, ja està, escolta'm, o sigui, no has robat, doncs te'n vas a la presó, s'ha acabat. És que aquí què passa? Que alguns tenen uns privilegis i uns altres?
No ho fan per uns privilegis, jo comparteixo una mica, però haig de reconèixer la posició racional, no? És, home, amb una barca que s'està enfonsant i si aguanta tota la gent, tothom s'ofega i si en llença la meitat se salven, no? I una mica és aquesta manera d'actuar, no? Anem a rebaixar, anem a salvar amb uns per poder agafar... que em dona molta ràbia, eh? Perquè jo, per exemple, recordo el tema de la seda de Barcelona, que van haver-hi allà uns pactes escandalosos i amb perjudici de molta gent per anar més amunt, no? Em dona molta ràbia, però reconec que de vegades el guany global és més important que no... el que em demana visceralment...
Però en aquest cas hi ha una evidència, que és el que m'ho Bernat, no? Hi ha una evidència que és... què ens surt perdent de tot això? La justícia. O sigui, el sentit de la justícia. Per tant, els que som, en aquest cas, doncs, observadors o senzillament doncs, testimonis de tot el que està passant, cada vegada més no creiem en la justícia.
No, jo discrepo, eh? Jo malgrat tot...
Però escolta'm una cosa, si el pare, a més, podríem inclús entrar en un altre aspecte, no? El pare no vol que la seva filla vagi a la presó. El senyor Montull, com és lògic, com jo, no voldria que una filla meva anés a la presó. I com a conseqüència faré el que sigui perquè no hi vagi. I pacto, i si aquella persona que tinc a davant pacta amb mi, doncs si ho accepta, llavors jo m'hi volco i dic, demà, a més el senyor Montull va dir als periodistes, quan va sortir una de les sessions, la setmana que ve veureu coses interessants, serà divertit, inclús va dir això, serà divertit, que ja és
el
combo ja de la... Escolta, per què? Perquè havia ja pactat, ell sabia que ell diria una sèrie de coses que automàticament eliminarien la possibilitat de que la seva filla anés a la presó, perquè si la condemnen de 23 a 2 anys i no té antecedents penals, en 2 anys no entra a la presó. Ja està, així de senzill.
Sí, sí.
Ho condemnaran a 2 anys. Però no té antecedents, no entra a la presó.
Diria, aquesta és la petició, crec, que fa el fiscal.
A més, tenint en compte que hi ha hagut...
El jutge no pot anar per sobre de demanar al fiscal, per tant...
Sí, ja un tribunal amb una jutgessa fenomenal, eh? Una jutgessa que no recordo el cognom, no me recordo, però d'una gran categoria, sí. I d'una gran trajectòria, eh? Per tant, vol dir... Ja ho sabem, que no, sempre hi ha tripijocs en aquest sentit, però és que a vegades hi ha uns que són escandalosos, són excessivament escandalosos.
Bueno, casos com aquests fan pensar a la població, a la ciutadania, doncs el que comentaves tu sobre la imatge, el sentit de la justícia i expressions com les que feia servir el Bernat, qui la fa la paga, però amb un interrogant al final.
Sí.
No?
Sí, perquè em digui que fa la paga,
qui la fa la paga segons qui sigui.
Clar.
O paga poc.
I la paga si té per pagar.
Clar.
No? Perquè aquí no
bueno,
té
no, paga. No, jo no, hi ha dos exemples, sí. Un exemple i superràpid, eh? No, qui la té per pagar i qui té algun tipus de relació amb el poder, encara que no tingui diners. Perquè, per exemple, els que van assaltar al centre Blanquerna un 11 de setembre a Madrid, condemnats a presó,
sí, sí.
I no han entrat a presó. Per què? No estem parlant d'un delicte econòmic, d'un delicte, o sigui, és una agressió, que ell tindrà a la presó.
Doncs pues no.
Està?
Bueno, jo,
I el senyor
ja Rata
està condemnat a 6 anys per les estratègies Black, que estava a presó?
Bueno,
no.
Jo penso que sí, que tota aquesta gent acabarà, si el cas Palau han estat quants, 10 anys?
Però per què el senyor Urdangarín està al carrer ara mateix?
Mira,
i se'n va anar a passar les vacances de Nadal a Roma, per
no,
què?
No, això diuen que no està clar, això ho rebut
i tal. Una fotografia,
sí.
Eh?
Però les fotografies antigues, jo ara ja últimament el tema de que et posen fotografies que són i no són, lògicament...
És igual, va passar el Nadal amb la seva família, l'hauria de passar entre altres... gent que ha fet coses no gaire maques en aquesta societat, no? entre alguns delinqüents. escolta, que estigui un temps allà i que reflexioni el noi què és el que pots fer, què és el que no pots fer com a ciutadà d'aquesta societat.
Jo hi estic totalment d'acord. Se'n demana a mi, ho vull per tots. Per tots igual, és l'únic.
A més, per acabar de arrodonir-ho, va estar a Roma, com dius, Bernat. Per a més, que a l'església li van posar un lloc preferent.
Sí?
Hi ha una fotografia...
Catifa vermella.
Sí, sí. No. Té un lloc preferent, que està doncs, ell, la infanta i els quatre fills.
Hòstia, que maco, eh?
Mm. Molt bé.
La família, home, la família que no es trenqui, per favor.
No, això no.
Sí, no, la família...
No, va dir una cosa, que és igual.
La família unida.
La família unida.
Acabem amb el tema...
La setmana.
Recurrent, sí, el tema de moda. De moda des de fa ja temps.
No, perquè el dia 17 és Sant Antoni, també es constitueix el Parlament de Catalunya, és el debat. És això? O...
Sí, anava per aquí i anava per les possibilitats que veieu.
És la setmana, que es puguin vestir Puigdemont. És la setmana dels barbuts.
No, és la de l'última de gener, no? La setmana dels barbuts.
Sant Antoni, la setmana dels barbuts... I...
Bueno, ell és un dels barbuts, Sant Antoni ho era, no?
Sí, per això. És que hi ha diversos sants que eren barbuts.
I vosaltres que sou barbuts no sou sants.
El Barge, bé, per exemple, és un sant.
Un sant baró. És un sant baró.
Escolteu, possibilitats que en Puigdemont sigui investit?
Jo dic zero.
Zero, patatero.
No ho crec.
Alternativa?
Ui, alternativa, al final faran unes noves eleccions.
Això ja és més complicat.
És una opció.
En Bernat deu saber que hi ha més coses que nosaltres. Sí. Va, Bernat. Home, demostra que aquí... Home, aquí, a veure, l'únic polític amb actiu ets tu.
No.
Però no depèn tampoc del seu partit.
Més enllà de la meva opinió, en tot cas, aquest dimecres hi ha la sessió de Constitució, que també serà interessant, perquè hi ha gent doncs, que no podrà assistir en aquesta sessió de Constitució, doncs, perquè...
No té l'acte?
Perquè sí que han tancat les credencials per obtenir l'acte, però...
doncs, està a la presó.
Bueno, o està a la presó o està fora, diguem, no? En el cas de que estigui a la presó, està solucionat, perquè Llarena ja ha dit que es busquin els mecanismes necessaris des de la mesa doncs, per poder delegar el vot i ja està. Per tant, pels tres diputats de la presó ja està, no? Per la resta, doncs, veurem què és el que es pot fer, si poden arribar a votar mitjançant un altre company o no, i en qualsevol cas, pel que fa a la investigació dura, doncs un cop més, malgrat que puguem estar d'acord o no, o el que sigui, en tot, un cop més doncs, és l'Estat qui es posa pel mig, no? Perquè ja va anunciar doncs, que portaria el Constitucional que, el, en fi, si el Puigdemont doncs, era investit
telemàticament.
Bueno, no?
Sembla que tota la normativa hi ha, i així ho han dit els propis de la...
No, o sigui, el reglament del Parlament, els lletrats s'han reunit, han interpretat el
i han dit que no es pot fer telemàticament.
Correcte. No, jo diria, i potser m'equivoco, que l'informe dels... O sigui, s'ha confiltrat, diguem, l'informe dels lletrats encara no es publica. Però sembla ser que els lletrats no ho veuen, efectivament. No? En qualsevol cas, és evident que la situació és excepcional. Per a mi, és que a mi no m'agrada... L'altre dia una tertulia, és que a mi no m'agrada que s'investeixi a distància. Dic, no, a mi tampoc. No m'agrada gens. És una anormalitat democràtica. No m'agrada gens. Ara, és que resulta que estem en una situació excepcional i resulta que hi ha gent a la presó que no podrà assistir doncs, als plens, hi ha gent a la presó, per cert, amb un auto de la sala del Tribunal Suprem que diu que no ha comès delicte, però malgrat tot segueix a la presó.
Resultament un cop d'estat, només.
No, però és que... No,
per mi el delicte més greu que es pot fer però és que amb un estat, un cop d'estat.
És que l'auto diu que el senyor Oriol Junqueras no va ni organitzar, ni va participar, ni va donar ordres. Això ho diu. Això,
sembla ordres, que ordres. amb les agendes Molinsky
sí.
i
Molinsky.
S'ha vist i s'ha demostrat que ja hi havia un govern organitzat.
Saps què passa a Lourdes? Que en aquest país, la justícia, i tu ho hauries de saber, la justícia jutja fets perpetrats.
Fets?
patrats sí. per alguna persona, no jutja altres coses, eh? No? Per tant,
hi ha intencions.
Agafa't, tu que t'agraden els temes jurídics, agafa't l'auto del jutge i llegeix-te-la i veuràs que l'auto no diu res respecte al... Bueno, d'entrada no s'estava jutjant el delicte, sinó que senzillament s'estava demanant l'escarceració o l'apropament o poder participar dels fets. En qualsevol cas, la sala del Tribunal Suprem diu que aquesta persona ni va participar ni va donar ordres. Com pot estar a la presó?
No,
això ho diu. Sí. Punt número 2. I acabo amb això perquè em sembla definitiu. Definitiu. Lourdes.
Ho hem comentat molt. Lourdes,
la justícia espanyola creu que el cas de Puigdemont hauria d'estar a la presó. No? Sí. O com a mínim hauria d'estar processat i creu...
Tots aquells fugat, que han intervingut.
Fugat de la justícia. Fantàstic. Per què la justícia espanyola no el busca internacionalment?
Per no tenir problemes de diferències entre els que estan i entre els de fora. I
no,
penso...
No, Lourdes, no, sí. T'equivoquis. No, no és així.
Perquè no pot.
Per por, perquè
ells estan allà...
Lourdes, pot ser que hi hagi algú, que el sistema judicial o que algun jutge de l'estat espanyol estigui prevaricant?
Jo no ho veig, i acabo, saps per què ho dic, la prevaricació?
Perquè si un jutge de la justícia espanyola creu que hi ha un delicte, la seva obligació és buscar aquesta persona per tancar-la, però no ho està fent a hores d'ara.
Bueno, perquè s'està, diem-li, cobrint perquè pugui fer-ho d'acord amb el que ella creu i té la documentació que ha rebut, diem-li, de totes les parts. Aleshores, per tal de donar-li puntual compliment d'acord amb la informació que té, doncs està esperant a poder-ho fer d'una manera correcta i que no l'obliguin o es vegi, diem-li, limitada el seu poder d'actuació per interferències exteriors.
Saps com es diu això, Lourdes? Fer el ridícul.
Bueno, això ho diràs tu. Sí.
Fer el ridícul.
El ridícul a nivell europeu, fer el ridícul. El ridícul és el que està fent el senyor Puigdemont i els seus companys que estan allà, que l'altre dia estava sortint ahir, crec, amb quin diari va sortir, que se n'han enfotien tant, diem-li, del ridícul més gran que s'està fent.
Manera, si ho poguessin fer, ja ho haguessin fet.
Senyors i senyora, hem d'acabar. Que tingueu un bon dilluns. Que ja he vist que no és un Blue Monday.
No.
Que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies.
Adéu-siau per tothom.